Escoltam el Rage Against the Machine amb el seu cantant Zach de la Rocha cantant al límit de les seves forces. El vídeo i els concerts també gesticula molt visiblement. Està furiós i la lletra també és furiosa. Està colèric, en aquest cas contra el sistema. Pareix que té un atac d'ira. I és que avui us en volem parlar, de la ira. Aquest pecat capital amb la que acabarem la nostra sèrie de pecats capitals tal i com ens els ha presentat la col·lecció Fragmenta, que hem estat explorant els darrers dies. I com a pecat capital, l'ira també té el seu llibret, en aquest cas a mans de l'escriptor i hel·lenista Raül Garrigasait. Molt bon dia, Raül. Benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
Escolta, com a hel·lenista, quin va ser l'enuig més brutal, més terrorífic, més llegendari de l'antiguitat?
Home, el més brutal i més llegendari és el primer de tots, que és el d'Aquiles a la Ilíada. De fet, la Ilíada comença amb un vers que diu «La ira canta deessa la ira d'Aquiles, el fill de Peleu». O sigui, que és un poema enorme de 15.000 versos al voltant d'un guerrer, del guerrer Aquiles, que s'indigna profundament, s'enfurisme, perquè li prenen una part del seu botí, que és una captiva de guerra, de fet. I, de fet, tot el que explica la Ilíada són les conseqüències de la ira d'Aquiles.
Són mareus els ciutadans del món occidental de l'ira de Zeus, o en aquest cas de l'ira d'Aquiles, que tu comentaves ara, o fins i tot els creients de l'ira de Déu a l'Antic Testament?
Sí. De fet, tota la història de la ira, jo crec que d'alguna manera la tenim dins tots. Tant la història dels guerrers de la Ilíada com la història de l'Antic Testament, també, que parla moltíssim de la ira. De fet, són menes d'ira una mica diferents, però la idea de que la guerra va associada a la fúria, que els guerrers necessiten una mica de descontrol per fer la seva feina, és una cosa que nosaltres tenim interioritzada, que veiem fins i tot en la manera com es comporten sovint els militars o fins i tot cossos armats que no són estrictament militars, i per tant tot això encara ho tenim dins. I de fet la idea de la ira que hi ha a l'Antic Testament també és una idea que tenim interioritzada. És la idea de la ira de Déu, que és de fet una idea de la ira vinculada a la justícia. La ira de Déu de l'Antic Testament, de fet, el que diu és que quan la humanitat es comporta d'una manera injusta, li caurà a sobre una enorme desgràcia enviada per un Déu furiós, no? Per tant, aquesta ira de l'Antic Testament és interessant perquè s'assembla una mica al que nosaltres anomenem indignació social, no? O sigui, és una ira que, de fet, és una revolta del sentiment de justícia contra el món injust.
I com descriu Homer aquesta ira d'Aquiles? O sigui, com finalment es materialitza?
La ira d'Aquiles és molt curiosa perquè té dues cares molt diferents. La primera cara consisteix a rebutjar la guerra, anar-se'n a la seva tenda. O sigui, Aquiles decideix deixar de lluitar perquè l'han ofès profundament, i ell, que és el guerrer més important de l'exèrcit grec, diu que es desentén del seu bàndol, que ja s'ho faran, que poden morir tants companys com calgui, això li és igual, i ell es retira a la seva tenda. O sigui, per tant, la ira té un primer moment que consisteix a dir que no, diguéssim, dir un no enorme. De fet, la ira, una cosa que sostinc en llibres, que és la passió que et permet dir no d'una manera més forta i més contundent. Aquesta és la primera cara de la ira. Però després té una altra cara, que és quan li maten el seu company, el seu amic, l'amic Pàtrocle. Hi ha un moment a la Ilíada que Pàtrocle decideix anar a la guerra i Hèctor el mata, i aleshores Aquiles s'indigna amb una altra mena d'ira i surt aleshores al camp de batalla amb una fúria absolutament destructiva. O sigui, per tant, passa d'una ira que consistia a dir no i a retirar-se de la guerra a una ira que consisteix a voler-ho destruir tot.
L'ira és el primer pecat que experimentam els humans. Recordam els nadons o els garridets petits, no? Quan tenen rabietes, s'enfaden molt, sí. Es posen vermells.
Sí, exacte. Sí, segurament sí, perquè és un pecat que té a veure amb la voluntat i la frustració, en la seva fase més bàsica, més elemental. O sigui, té a veure amb la sensació que el món no és com volem que sigui. I això, naturalment, és una cosa que un infant, una criatura, ho viu de seguida, des del primer moment, no? De seguida que comença a tenir la sensació de voluntat, de seguida que comença a voler alguna cosa concreta i no la pot tenir, doncs aleshores neix la ira.
L'ira és el pecat més esgotador? Vull dir, perquè després d'un atac d'ira sovint ens quedem mig groguis, no?, momentàniament.
Sí, la ira és una força, enorme que tenim. Això també és una cosa... Vull dir, la ira, per mi no és necessàriament un pecat, eh? Les sèries dels 7 pecats, però jo intento parlar de la ira des de molts punts de vista. I la ira és una força enorme. De fet, no hi ha cap passió que ens doni tanta força com la ira. Força que pot ser destructiva, eh? Pot consistir a fer molt mal a algú, però també pot ser una força que ens salvi, de vegades, no? Si estem en una situació en què patim una injustícia enorme, un atac d'ira ens pot donar una força especial que ens permet alliberar-nos, no? I justament perquè és tan forta la ira, ens deixa totalment esgotats després.
Estem xerrant sobre aquesta sèrie de pecats capitals de l'editorial Fragment. Avui toca l'ira, ho fem amb Raül Garrigasait. A veure, més coses. Sovint l'ira la vivim, l'experimentem sols, no? Vull dir, al nostre cap, no? A vegades.
Aquestes
agressions són simbòliques, són reals? Deixen alguna petjada en el nostre coneixement?
Sí, això és molt interessant, perquè la ira sovint l'associem a una reacció descontrolada, per dir-ho així, a una reacció irracional, però alhora la ira és una passió molt mental, és una passió que sorgeix de la raó, de fet. O sigui, és una passió que necessita que nosaltres considerem que hem patit una injustícia, considerem o fem un judici moral sobre el comportament d'algú. Per tant, és una ira que realment és una passió que sense la raó, sense la reflexió, no existiria. I justament una cosa que proposaven els filòsofs antics, especialment els estoics, com ara Sèneca, era tot d'exercicis mentals per evitar que la ira ens dominés la ment, no?, i que visquéssim totalment enfonsats en la ira. O sigui, coses com ara pensar que no hi ha ningú que estigui net de pecat, pensar que els humans, doncs, per naturalesa ens fem mal i, per tant, és habitual que passin aquestes coses, o sigui, relativitzar el moment d'ira que vivim. I també una altra cosa molt interessant que deia Sèneca era que havíem de pensar que la clemència tenia més prestigi que la ira. O sigui, que en una situació en què ens podríem indignar molt, si ens mostrem com persones serenes i clements, doncs segurament tindrem més prestigi que no pas si perdem el paper.
Ha estat molt present en la història de la literatura l'ira? És un pecat amb el que hem sapigut empatitzar culturalment? Qui no s'ha vist com una mena de Michael Douglas en Un dia de fúria?
Sí, de tot arreu, o sigui, a tot arreu. De fet, he esmentat la Ilíada, però podríem esmentar la tragèdia grega, hi ha un munt de tragèdies on surt la ira. Podríem anar a Shakespeare, al rei Lear, per exemple. El rei Lear comença amb un atac d'ira d'un pare davant una filla petita que no sap expressar en paraules el seu amor. I més endavant, doncs, naturalment, en novel·les del segle XX, del segle XXI, en pel·lícules, o sigui, és una passió que hi ha sigut sempre, que l'hem tingut molt present, que a més és bàsica, és central en tota la tradició cristiana, des de l'Antic Testament fins al Nou Testament, i per tant, doncs, és realment un fenomen central en la nostra cultura. Mm-hmm.
I bé, com has plantejat aquesta qüestió de la ira? Tu ets de l'opinió que tots portam una bèstia dins nostra o hi ha gent que mai perdrà els estreps?
Jo crec que tots tenim la bèstia aquesta dins, eh? I jo crec que una manera, per mi la manera més sana de relacionar-se amb la ira és assumir que tots tenim aquesta força que pot esclatar en algun moment. No intentar creure que nosaltres podem arribar a ser una mena d'àngels, no? Allò sense cap mena de passió destructiva, no? Tots tenim aquesta ira, tots tenim la bèstia molt a prop i la podem cuidar, la podem intentar amansir una mica, però sempre serà una bèstia i es pot enfadar en qualsevol moment. Però aleshores el que sí que podem fer amb la ira És justament, m'agrada molt que posessis Rage Against the Machine aquí a l'entrada de l'entrevista, sí. perquè el que fa Rage Against the Machine és representar la ira, no? Escenificar-la. O sigui, estem enfadats per determinades coses, Rage Against the Machine és una banda molt política, no? Doncs podem estar enfadats per moltes coses, compartir aquesta ira, escenificar-la, convertir-la en art, convertir-la en música, convertir-la en un ritual, convertir-la en dansa, és una manera d'expressar aquesta ira, de trobar-li un sentit no destructiu, no? Un sentit que ens doni més força després. I això crec que és molt important, o sigui, entendre que la ira segurament no és bo reprimir-la del tot, i a més si intentem reprimir-la es pot acabar convertint en ressentiment, en un ressentiment que ens persegueix tota la vida, o de vegades si es degrada la ira es pot convertir en aquell mal humor que no ens deixa fer res a gust, no? Que també és un altre perill.
Moltíssimes gràcies, Raül, avui per fer-nos reflexionar sobre l'ira, el darrer dels pecats capitals, als quals ha dedicat un llibre, l'editorial Fragmenta. Raül, una abraçada, molta sort aquests dies.
Moltes gràcies, una abraçada.